Bon dia, benvinguts als Rius de Vida avui, l'espai del sector vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. El flash informatiu d'avui el centrarem amb la llista Parker de vins catalans, que es va publicar el passat cap de setmana. Les tres preguntes d'avui són per Jordi Melendo, periodista especialitzat en el món del vi i dels xampanys. Per aquest darrer motiu, és l'encarregat de publicar la primera guia del xampany en espanyol. I en aquests moments s'està realitzant a Falset la primera cata per elaborar aquesta guia. Al tast de Rius de Vida avui, provarem el Giner, un priorat negre del celler Buil i Giner. Al Consell de Rius i Rius parlarem dels impostos especials i la seva tramitació. I Tornen Sanz ens explicarà quin gran escriptor de la literatura catalana tenia una visió més aviat negativa dels vins del Priorat. El passat cap de setmana es va publicar la llista Parker dels vins catalans, una llista de referència sobretot pel mercat nord-americà. La llista és dels anys 2013 i 2014. Una llista amb 702 referències de totes les DOs catalanes. Nosaltres ens centrarem en els 5 primers que encapçalen aquesta llista. Amb 100 punts i sense senyada hi ha el Birranci Cales Vídues del celler Arrels del Priorat de la DOQ Priorat, amb 99 punts i també de la DOQ, hi ha l'Ermita d'Álvaro Palacios, un vi negre de l'any 2010. En tercer lloc, i amb 98 punts, hi ha l'Espectacle del Montsant, del celler L'Espectacle, un vi negre de l'any 2010, amb segell de la denominació d'origen Montsant. També amb 98 punts, i en quart lloc, un altre DOQ Priorat, Les Manyes del Terroir al Límit, i en cinquè lloc, el Clos Erasmus Negre del 2010, del celler Clos i Terrasses, també de la DOQ Priorat. I un apunt respecte als 10 primers vins de la llista catalana de Robert Parker. 7 dels 10 són vins de la denominació qualificada Priorat i els 3 restants són un de la DO Montsant, un altre de la DO Tarragona i un cava. Tres preguntes per Jordi Melendo, periodista especialitzat en vins i xampanys, donarà nom a la primera guia dels xampanys en llengua castellana. La primera cata per elaborar la guia s'està realitzant en aquests moments a l'hotel-restaurant Esport de Falset, amb Melendo al capdavant d'un comitè d'especialistes. Senyor Melendo, per què una cata de xampanys al Priorat i qui l'acompanya?
Bueno, és una cata de xampanys que faran una sèrie d'experts que venen de tot Espanya. I aleshores doncs, avaluaran unes 450 mostres de xampanys diferents. I bueno, aleshores és la primera guia que es fa en espanyol, que s'editarà en espanyol sobre el xampany. De guia sobre el xampany n'hi ha moltes a França, n'hi ha moltes a Anglaterra, a Suècia, n'hi ha també a Alemanya, a Estats Units, i tenen un gran seguiment per part de consumidors que es volen orientar a l'hora de comprar un producte i deixar-se recomanar doncs, pels experts, no? Aleshores, doncs, no hi havia cap guia de xampany en espanyol. Mm-hmm. Jo últimament, els últims anys, estic molt vinculat a la regió de la Xampanya. Mm-hmm. I aleshores, doncs, bueno, em van demanar doncs, si volia jo prendre aquest projecte. Aleshores, doncs, bueno, inicialment no volia perquè em costa molt puntuar i a mi avaluar la feina que fa un amic, perquè tinc molts amics que són productors, i si a un productor doncs, li poses 80 punts pel seu vi, pel seu xampany, i a un altre li poses 100, doncs amb gent doncs, que tenen obert les portes de casa seva i que són amics de fa molts anys, costa puntuar la feina de la gent. No? Per tant, bueno, he creat aquest comitè una mica perquè sigui un comitè d'experts el que realment puntuï. No? Està format doncs, per en Pedro Ballesteros, que és l'únic espanyol que és membre de l'Institut Master of Wine. Mm-hmm. Hi ha, per exemple, també, en total són 10, hi ha, per exemple, també en Ferran Centelles, que ha sigut molts anys sommelier del restaurant El Bulli, i és el tastador de Jancy Robinson per Espanya. Hi ha en Bruno Murciano, que ha sigut millor sommelier d'Espanya l'any 2009, en Maximiliano Bao, que ve de València, que és professor d'hostaleria i va ser Nariz d'Oro l'any 2007, Manuela Romeralo, que és una catadora que a més va ser campiona del món del concurs de Habanos sommelier, de fumar puros, no? O sigui, del servei dels puros, cada cosa té el seu art, no? Uh-huh. Hi ha en Dani Corman, que és una, té una comercial de xampanys a Sant Sebastià. Hi ha una mica, bueno, hi ha un Juancho Asenjo també, que és un expert de vins de Madrid, i hi ha que hi ha una mica de gent de diverses regions, tots professionals però en diferents àmbits, perquè no t'està igual doncs, el que compra que el que ha de recomanar o el que ha d'escriure. Uh-huh. Bueno, això és una mica per sobre doncs, el motiu de la guia. No? Falset, per què falset? Al món, per exemple, als Estats Units o Anglaterra no es posa en dubte que hi hagi una guia sobre el xampany, com pot haver una guia sobre el caviar o pot haver una guia sobre altres moltes coses, no? Ja dic, perquè hi ha gent que es vol orientar a l'hora de comprar, no? Per exemple, a Anglaterra ningú s'ho qüestiona, però hi ha dos països com Itàlia o Espanya que tenen un escumós propi, com pot ser el cava aquí a Espanya o el porcico a Itàlia, que això de que hi hagi una guia de xampany no s'acaba d'entendre, no? I bueno, no passa res, vull dir, el cava és un producte molt digne, hi ha grans caves, però bueno, diguem-ne que el món està molt, molt globalitzat, no? I aleshores, doncs, diguem-ne, perquè en una guia de xampany, Espanya és el novè consumidor de xampany del món, i a més, bueno, ja també que tenim en compte de que a Amèrica Llatina i al món hi ha 450 milions de persones que parlen espanyol, i bueno, per què no, doncs, també que tinguin accés a una guia d'aquest tipus, no?
El fet que la primera guia del cava en espanyol porti el seu nom, entenem que va acompanyat d'una certa responsabilitat. Nota la pressió que suposa aquest fet?
No, pressió no, perquè jo precisament la pressió me l'he tret creant aquest comitè, no? Aleshores ells tampoc tenen pressió, perquè ells són professionals que participen en els jurats de concursos internacionals i aleshores doncs, són professionals de primer nivell, no? Jo també, home, l'únic que em sap greu és que es farà tot completament legal, no? O sigui, els assos es fan a cegues i treure millor puntuació aquells que al comitè li doni millor puntuació. Si després quan me'n vaig a la xampanya doncs tinc algun amic que em digui, ostres, tu m'has posat 80 punts, diré, escolta, ha sigut al comitè, vull dir, no passa res. I realment també a la xampanya tinc molt bons amics i no crec que ningú amic s'enfadi perquè el seu xampany tregui una puntuació baixa. La cata cegues és un risc. El tast a cegues és un risc. Haig de dir que la majoria de guies que hi ha al mercat no es fa el tast a cegues. I normalment és una persona només la que... Hi ha la guia Richard Julin, que és la més important, que és d'un suec. D'aquestes se'n venen milers d'exemplars a tot el món. Hi ha la guia de Julian Zica a França, que també se'n venen moltes. Hi ha la guia Champagne Gold Millor, del grup Gold Millor. Hi ha moltíssimes guies de Champagne, però normalment és una persona la que tasta, la que puntua i la que dona la cara. No? En aquest cas ja dic, jo diguem-ne que poso el nom, apadrino una mica la guia per la trajectòria d'aquests últims anys, la coordino, la dirigeixo, però en definitiva la pressió la tindrien que tenir els tastadors, però els tastadors, com són professionals de primer nivell, estan acostumats a tastar, doncs venir a Falset a passar un cap de setmana, que a més de tastar 400 i pico de xampanys també podran degustar aquestes joies que es fan per aquí, doncs aleshores doncs, no crec que estiguin massa pressionats.
Senyor Melendo, el cava català pot arribar a aconseguir la reputació del xampany francès?
És impossible perquè el xampany és un producte històric, és una regió que té molt de pes, té una estructura empresarial que totes les denominacions del món, quan s'han creat, han volgut semblar-se al xampany. La xampany no té president, té copresidents, té dos presidents, un president per part dels negociants, de les grans cases, i un president per part dels viticultors. A la xampanya el quilo de raïm es paga a 6 euros al quilo. A la regió del cava es paga a 30 cèntims. Al xampany, a França, es fan 580 milions d'ampolles d'espumosos i només 350 són xampany. Què vol dir? Que fora de la regió de la xampanya es fan altres espumosos que no són xampany. I aquí, en canvi, a Espanya es pot fer cava amb raïm d'Almendralejo, de Requena, de Saragossa i el Penedès, i tot ficat al mateix sac, no? Per tant, a veure, estem molt lluny, estem molt, molt lluny i jo crec que no s'arribarà mai, impossible. Ara bé, sí que hi ha uns productors de cava, molt concrets, la majoria d'ells situats a la zona del Penedès, que històricament ja les famílies ja porten molts anys elaborant uns caves d'una qualitat indiscutible, inclús molt més bona que molts xampanys, vull dir que, o sigui, a mi no em fa por parlar de marques, no hi ha cap marca que em pagui, però, per exemple, jo, quan a França, a la Xampanya, algú ha posat en dubte la qualitat del cava, acostumats doncs, a trobar marques barates als supermercats, i he portat una ampolla de Gramona, de Recaredo, de Torelló, de Llopart, per dir-ne quatre, no? S'han quedat bocabadats, han dit, escolta, això no és el cava que jo em pensava, no? Ara ja dic que és un petit grup de productors que treballen bé, que treballen molt la vinya, parlen, tenen un esperit més de vinya que no pas de multinacional, doncs de fer botelles, i aleshores doncs, aquests productes doncs, tenen uns nivells de qualitat impressionants, ja dic, inclús moltes vegades millor que molts xampanys. Ara, parlem de xifres, per exemple, també, no? A la Xampanya estem parlant la regió del cava en total, o sigui, està formada per unes 300 empreses productores de cava, 300. La majoria de la producció està concentrada en dos grans grups, es parla del 90%. A la Xampanya estem parlant de 5.000 petits productors, o sigui, vol dir 5.000 productors que fan el xampany amb el seu raïm. A més, a l'etiqueta posa RM, vol dir recoltant manipulant, vol dir que ell es fa ja sabem a l'etiqueta que el vi se l'està fent amb el seu raïm, cosa que aquí no ho podem detectar. Hi ha 300 grans cases que compren raïm, o tenen vinyes també, però que compren raïm. Per tant, aquests són NM, negociant manipulant. I hi ha 66 cooperatives. O sigui, si sumem 66 cooperatives amb 5.000 productes, estem parlant de 7.000 empreses. 7.000 empreses comparat amb 300, vull dir, és que són sectors que tenen una estructura diferent. No es poden comparar. No es poden comparar i, evidentment, també un bon cava tampoc el compararia amb un bon xampany, no? Perquè estem parlant d'altres raïms, estem parlant de, principalment, estem parlant de climes diferents, estem parlant de terres diferents, i per tant, evidentment, jo sempre he reivindicat pel cava les varietats autòctones, no? Perquè, per exemple, si fem un cava amb xardoner, doncs ens el poden comparar amb un xardoner de Califòrnia o inclús amb un xardoner de la Xampanya, no? Però, en canvi, ni la Xampanya ni a Califòrnia poden fer cava amb xarel·lo, no? Que és una varietat doncs, que ha demostrat doncs, que pot donar uns resultats espectaculars. No? Aleshores, bueno, tenim el xarel·lo, tenim el macabeu, tenim la parellada, tenim varietats autòctones que ens poden donar una identitat al món. No? Jo crec que un vi, perquè tingui identitat, ha d'anar lligat amb un territori i amb una tradició. No? Quan comencem a copiar coses i a fer coses rares, doncs no, ja perdem la identitat. No? Jo crec que al cava li falta, té una manca d'identitat. 1, 2, 3, 4...
Avui és un tast una mica diferent i no hem hagut de marxar perquè sigui diferent, com poden sentir els oients que ens segueixen el tast, acostumem a estar qui els parla i una altra persona representant el celler i presentant el vi. Avui no, avui estic molt ben acompanyat perquè tinc tres persones del celler Bulli Giner que m'acompanyen. Són la Laura Flores.
Hola, bon dia.
Responsable de Noturisme.
Sí.
El César Torrijos, l'enòleg.
Bon dia.
I el José Sardo, que és president del Consell de Bulli Giner.
Hola, bon dia.
Bon dia a
gràcies,
tots tres.
No,
faltaria més. Gràcies a vosaltres per haver acceptat la nostra invitació. Anem poquet a poquet. Abans d'entrar al vi, m'agradaria que m'expliqués una mica la filosofia de Bulli Giner i que és alguna cosa més que fer vi. En quin sentit?
Doncs, bueno, el celler Bulli Giner té una vocació, tenim una vocació d'apertura. Ens agrada ser un celler viu, és un celler que està obert al públic 7 dies a la setmana i que el que volem és omplir-lo de gent. No és només fer vi, sinó que aquest vi s'ha de compartir. S'ha de compartir amb amics, amb família, amb, bueno, amb qualsevol, no? Qualsevol situació, el vi és un complement fantàstic i fonamental. I llavors, una miqueta d'acord amb aquesta línia, doncs hem desenvolupat un departament de Noturisme on es tracta de fer realitat una miqueta els somnis dels nostres clients, no? Generem experiències, fem visites guiades de diferent tipus, tenim restaurant propi que ofereix diferents, bueno, menús maridatges, menús més elaborats, més senzills, una miqueta per donar resposta a qualsevol demanda. Darrerament hem inaugurat el mes de novembre un caramelet que tenim al celler, que és un hotel de 4 estrelles. Tenim dues habitacions i un apartament. I bueno, és un projecte que ens ha fet molta il·lusió posar endavant. A banda d'això, doncs, tenim dues sales, també una sala més petitona, una sala més gran, es lloguen, doncs, per fer qualsevol tipus d'esdeveniments, d'activitats, de festes. Tenim un calendari d'activitats nostres i després, evidentment, estem oberts a la demanda de qualsevol client que vulgui celebrar un incentiu, una reunió, un casament, bé, qualsevol cosa.
Mm-hmm. Quan arranca aquest projecte de Bouly Giner?
Bueno, ok, jo parlaré a una mescla de portuguès, de castellà i de català, soc portuguès. La vida és l'art de l'encontro i llegué aquí al Perot i ha tingut una sort increïble de trobar el camí meu, el Xavi Bull, fundador d'aquesta empresa, que ha fet aquesta empresa un celler conegut a 27 països arreu del món. Exportem quasi tota la producció. Com ho ha dit la Laura, diguem, fem participar i som exactament gent que invita i el que fem és intentar ser el millor vino del món. I la idea exactament és de Xavi, de poder tenir la casa oberta i poder compartir exactament experiències amb les persones que els gusta el vino. Nos gusta utilitzar diversos idiomes perquè hablamos 7 o 8 idiomes dentro de la bodega. Hemos hecho un esfuerzo increíble de poder tener convidados en casa, por esto tenemos también el hotel, y los vinos tienen la misma filosofía. Agarramos exactamente lo que Chávez siempre dice, que son vinos para la mesa, para comer, para compartir esa cultura, digamos, del Priorato, del Mediterráneo y de Cataluña. Entonces, claro, aquí lo que tenemos son vinos que están elaborados por César. César es nuestro enólogo, tiene un recorrido interesante, trabajó en grandes casas, digamos, en Cataluña, y él explicará mejor que yo. Es un privilegio tener César con nosotros. Tenemos también, un departamento internacional. Somos una boutique, no producimos millones de botellas, son series limitadas, y lo que queremos exactamente es que la gente pueda compartir con nosotros esa pasión y con los mejores caldos que un territorio que es el Priorat, que es excelente. Y yo viví en 3 continentes distintos, elegí Gratallops pues, para vivir, y estoy muy contento de vivir aquí a aquest país y a esta tierra que tiene tanto que donar al mundo.
Doncs, si els sembla, entrem al vi. La primera pregunta que fem als nostres convidats és sempre: per què aquest vi? Quin vi? Quin vi és? I per què aquest vi?
Aquest és el Giner 2011. Nosaltres tenim 3 games, podríem dir, generals de vi. Una seria la gama més alta, és el Plaret, fet amb raïm de vinya de Coster, de vinyes molt velles. Realment és el vi més concentrat, és el nostre top, és la màxima expressió del que extraiem a Bouly Giner. El Joan Giner, que porta el nom de l'avi del Xavi Buil, que és la gama mitja. Jo diria que aquest Joan Giner és una mica la representació de lo que és el Priorat en si, o sigui, és el vi que té més mineralitat, és el vi que té corpulència. I després el Giner, que és aquest vi que estem tastant ara, que, com si diguéssim, és el vi que Bouly Giner ha volgut fer per tothom. És un vi en el que, a part de reflexionar una mica tot el que és de sentir el Priorat, doncs també hem volgut conservar més la fruita, hem volgut fer un vi més suau, amb no tanta criança. No vull dir amb això que els altres vins no tinguin fruita, però sí que és una de les característiques més importants que té aquest vi.
Doncs, si us sembla, comencem a adentrar-nos en aquest Giner. La fase visual?
Sí, la fase visual, doncs, trobem aquest color vermell amb tons granatosos, fins i tot potser conserva algun to, algun reflexe violaci en el que seria el manís de la copa, i és un vi que és net, i és un vi que és brillant, amb una capa, jo diria, mitja, una capa mitja. I llavors, amb el tema de la llàgrima, doncs té una llàgrima, doncs, que va baixant lenta, i això el que ens dona una mica la visió de la viscositat, doncs, que té aquest vi.
Mi sensibilidad exactamente es, como dice César, es un vino que es del terroir, del terruño a la copa. Digamos, es lo más auténtico, digamos, de nuestros vinos, porque no tiene una intensidad de madera y tiene exactamente esos sabores que son los digamos, sabores del Priorat. Y estos vinos los podemos testar y comer en el restaurante Mix, que es nuestro restaurante y que, por siempre, continuando la filosofía de Xavi y la mía, que es de compartir alegría y buena comida, de probar este vino. Y hago salud y gracias a Radio Falset por recibirnos también. Y vino es alegría, vino es alegría.
Abans, però, hem de passar pel nas.
Molt bé.
És veritat.
Bé, el primer que trobem en aquest vi, en el nas, són aquesta sensació de fruita vermella, molt madura, que després evoluciona amb aquest petit toc que té de fusta cap a una mica de compota de maduixa, de pruna, no excessivament caramelitzada, sinó que es manté bastant la frescor de la fruita. Aquest és el, per mi, és el matís més important aromàticament que té aquest vi. Després, al final, darrere d'això, comencen a sortir una mica més aquests tons més torrats, que no són excessius.
Bé, el que teniu en línia comú en nostres vins són que són molt elegants i molt balanced, com se diu exactament,
equilibrats.
Això és el que sent que la gent que viatja i que arriba al celler diu, uau, quina passada aquests vins, perquè no en costen en boca, són agradables, l'acidesa, la complexitat del Priorat i dels vins és excel·lent i César logra exactament amb un treball excel·lent de ser uns vins que són agradables en boca, se queden en boca i no costen, diguem, de l'entrada, no?
Podríem dir que la nota de més intensitat que trobem aquest vi en nas és doncs aquesta fruita madura, aquest maduixot ja molt madur, però el que busquem és que no sigui excessivament acompotat com amb els altres vins que sí que tenim, que llavors allà sí que busquem una compota més de fruita, sinó que la fruita sigui més aviat fresca. Després també surten aquests tocs una mica més, ja més torrats, una mica de cacau, però que ja és molt subtil. Fins i tot una mica de cuir nou, però que ja són coses ja més subtils. La part més intensa de l'aroma d'aquest vi és la fruita vermella, madura.
Sí, 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 i tant.
I molt fresca.
Ara sí, ara toca tastar. Sí.
Pura confitura, com ho digo jo, no? Com de la iaia, quan dàvies una compota excel·lent, tens tota la fruta en boca.
Sí.
Bé, en boca...
M'alegro de veure que t'agrada això, eh?
Sí,
no. Canvia, no?
Ja són uns quants programes.
Sí, sí, ja has provat quants vins i aquest és veritat que és porta alegria, ja.
En boca trobem una entrada dolça. En el centre de boca surten més les sensacions ja més de tàniques, un taní dolç, important, i de volum. És un vi que... té bastant de volum i al mateix temps també notem sensacions àcides que ens ajuden a mantenir aquesta frescor i al final notem un pèl d'alcohol en gola, però bé, és un vi que està al voltant dels 15 graus, per tant té un contingut d'alcohòlic que també ens ajuda també a donar aquesta dolçor al vi. I el que sí que no notem és cap regust final d'amargor, ni
elegància.
Tot és, el vi en si és equilibrat i jo crec que aquesta acidesa es desmarca una mica i li dona aquest punt d'intensitat i de frescor en boca que necessitem també per contrarrestar una mica el grau.
Les varietats que el formen?
Bàsicament és garnatxa i carinyana. Garnatxa i carinyana agafem de les vinyes que són una mica més productives. Això el que ens dona és que la concentració doncs, potser no és tan elevada. Evidentment, utilitzem les vinyes de més concentració per fer Plaret i Joan Giner, perquè també després els treballarem molt més temps en fusta, i en canvi aquí doncs, el que busquem és una mica més això, no? aquest, com que busquem la fruita, i perdoneu que sigui una mica reiteratiu, però és que és la base d'aquest vi, doncs el que mirem és que siguin de les vinyes més productives, a les quals doncs, sempre amb maceracions més curtes, no fem maceracions tan llargues com Joan Giner ni Plaret, sinó que tenim menys temps de menys dies de maceració, per tant les extraccions són les extraccions de tanins són més suaus i a més potenciem molt més la fruita.
Abans parlàvem de menjar, Algun maridatge especial per aquest vi?
Home, jo aquest vi, personalment, el podríem maridar amb tot el que siguin els peixos, importants, o sigui, peixos més aviat forts, com bacallans o raps o coses així, que són peix, o fins i tot salmó, perquè aquesta acidesa que té ens podria ajudar una mica a netejar la part de la gelatina que té el salmó moltes vegades, o cans d'aus, com podria ser l'ànec, o com podria ser un pollastre. També és molt combinable amb moltes altres coses, vull dir...
Clar.
Jo, per exemple, el trobaria combinable amb un pa amb tomàquet perfectament.
No, l'altre dia vam fer la clotxa
amb
els amics nostres americans i, clar, vam triomfar. Vam dir, mai he fet un esmorzar com aquest al món, tios, que han vingut del nou món.
De fet, la clotxa ja és això, és una arengada, que és un peix fort, cansalada, llengonissa.
Bueno, llengonissa, arengada, l'arengada, i que és d'aquí, del Priorat, que és la nostra cultura també, que això és molt important, de fusionar, diguem, el vi, que és cultura, amb la gastronomia local, que és cultura, i que hem que portar això a tot arreu del món, també, i que no es visita.
Ja fa una estona que el vi està obert, abans de tancar, si us sembla, fem l'últim tast.
Ja obre de petito, ja. Hay que comer-lo, ja. Ja anem als amics, ja. Ràpid. Va, Genís, fem menjar bé per nosaltres, arribem ja.
Que venim amb gana.
Campion. I Marc també. Tenim dos xefs excel·lents. I això també és potenciar el Priorat, perquè, clar, si tenim vist al món i te vas a Nova York, o estàs a Àfrica del Sur, o estàs a Hong Kong, i proves vins d'aquests, quan la gent arriba aquí al país, tenen que tenir a taula un menjar bo i sofisticat, també, autèntic i sofisticat.
En aquest cas, el menjar sí que ens ajudaria una mica, doncs, com amb tots els vins, que normalment són molt diferents quan estàs menjant. Doncs, clar, aquestes puntes que hem dit de l'acidesa, del taní, doncs amb el menjar segurament tot això no ho notaríem, encara no ho notaríem molt més equilibrat, no? O sigui que el vi en si, tots els vins canvien menjant, evidentment, perquè quan estàs menjant, doncs, hi ha tota una sèrie de substàncies que estan intervenint en el paladar, però en aquest cas, doncs, no seria diferent dels altres.
Mm-hmm. Això, si em permeteu, una miqueta en la línia que hem comentat, de que el vi, avui ja entenem que el vi mai està sol. Una miqueta el que dèiem, no? El vi el disfrutes molt més, evidentment, acompanyat d'un bon àpat, d'un amic, d'una família o una festa, no? Vull dir, el vi és és algo per compartir, no?
Per això tenim la botiga, quan la gent arriba, posa un tap i vi, i clar, tenim vi també de fora, perquè fem vi també a altres regions d'Espanya, sent controlats per César, a Rueda, a Toro i al Montsant també, i això la gent que arriba al Priorat, si tinc la possibilitat també de provar altres vis i comparar-se i comparar-nos, mm-hmm. i com diuen els gringos, challenge ourselves to do the best, el millor que sigui.
Doncs us agraeixo molt als tres, tant a l'hora com al César com al José, per aquest tast i aquesta estona per tal de conèixer els vi. Abans de tancar, una petita confessió, José. A vegades és... jo no sé fins a quin punt m'agrada més puc escoltar gent que sap i que et presenta els vins que no tastar-los, perquè al llarg de tots els programes que portem, si alguna cosa he vist en tots els tastos és passió.
Claro.
Pel que fa a la gent i pel seu producte.
Gràcies.
O sigui que moltes gràcies als tres.
Visca el Priorat.
Gràcies.
Consells de Rius i Rius. I al Consell de Rius i Rius d'avui recuperem un tema que hem anat parlant al llarg dels darrers programes. Es tracta del sistema de EMCs relatiu als impostos especials. Com s'ha anat informant també en aquest espai, des del passat 1 de gener és obligatori que tots els moviments d'expedició o recepció de productes sotmesos als impostos especials, tant a nivell intern com intracomunitari, es realitzin de forma telemàtica, mitjançant el sistema denominat EMCs o E-DA. Els EMCs es poden complementar mitjançant un dels tres sistemes següents. El primer, des de la pàgina web de l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària, realitzat pel propi operador, cal que disposi, això sí, de signatura electrònica, o bé a través d'un col·laborador social de l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària, com és el cas de Rius i Rius, que disposa d'aquest reconeixement i que ha posat en marxa i a disposició de les empreses del sector del servei el compliment i la tramitació dels EDA. La segona manera de complimentar aquests MCs és a través del servei web. Constitueix un intercanvi d'arxius que ha de seguir les prescripcions tècniques dictades per l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària i que s'especifiquen a la mateixa web. I un tercer mitjà és utilitzant programes informàtics creats per empreses col·laboradores de l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària. Aquesta opció és la més recomanable per a empreses amb un volum regular. En aquest sentit, des de fa temps, s'ha vingut realitzant un estudi de les aplicacions que s'ofereixen en el mercat, sempre entre les reconegudes per l'Agència Tributària, i es poden oferir una eina de solvència contrastada i compatible amb el programa que ofereix Rius i Rius Assessoria Vitivinícola Integral, l'infobit.net. També cal recordar que les empreses elaboradores de vins i begudes fermentades que realitzen enviaments en l'àmbit territorial comunitari han de tenir presentada una garantia davant l'oficina gestora dels impostos especials corresponents, amb validesa en tot l'àmbit territorial comunitari, per a respondre a les obligacions derivades de la circulació intercomunitària dels productes que expedeixin. D'acord amb els reglaments d'impostos especials, l'import d'aquesta garantia ha de ser de l'1% del valor dels enviaments realitzats a la Unió Europea l'any anterior, amb un mínim de 1.000 euros. Cal, doncs, revisar les garanties presentades en el moment i, si és el cas, regularitzar-les. I si han començat a realitzar enviaments, dipositar la garantia inicial corresponent. Recordem que per a qualsevol consulta poden adreçar-se a la línia telefònica que té Rius i Rius Assessoria Vitivinícola Integral, que és el 902 89 80 98. 902 89 80 98. Històries de taverna.
Després d'anys de crisi vitivinícola, eren ben pocs els que creien en els vins del Priorat, per no dir gairebé ningú. Així, el 1979, Jaume Ciurana i Galceran, el fundador de l'Incavi, vinculat directament a Falset, va sorprendre tothom en escriure el següent. Diu: el Priorat és un tipus de vi controvertit, víctima de l'esnobisme i de la ignorància de molts escriptors, tractadistes i entesos de poca volada, que ignoren l'autèntica perla que un bon priorat pot arribar a ser si ha estat elaborat amb la ciència i l'art que aquest vi demana. Dit això, Jaume Ciurana proclamava una sentència que en certa mesura s'ha fet cèlebre i que l'ha convertit en una espècie de visionari sobre els vins del priorat. Va escriure això: és en els vins del priorat on tenim a Catalunya el diamant en brut que degudament tallat, polit i cairejat pot donar-nos el brillant més esplendorós dins dels negres de cos de casa nostra. La metàfora que el priorat era un diamant en brut, que deia Jaume Ciurana, ja l'havia fet servir força anys abans un altre escriptor, en aquest cas l'historiador Ramon Alibert, que el 1940 va publicar un llibre que es diu Monumentos y Maravillas de Cataluña. En aquest llibre, Alibert afirmava el següent: y es que el vino del priorato no se ofrece con la debida astucia, falta el hombre que sepa valorizar un diamante como es este vino. Insisteixo que Alibert parlava del priorat com un diamant en brut als anys 40 i que Jaume Ciurana ho deia a final dels anys 70. Quan parlava dels vins del priorat no es portava gens, de cap de les maneres. De fet, és més senzill trobar després de la guerra crítiques molt negatives sobre els vins del priorat que no pas escrits esperançadors com els que acabem de sentir. És per això que de vegades no està de més recordar que n'hi havia que escrivien el següent sobre els vins del priorat. Prenem-ne nota, és textual. Els vins del priorat són autèntics blocs gairebé sòlids que inflen la boca i remouen les tripes. No ho deia un qualsevol, això. Ho deia un dels millors escriptors del segle XX a Catalunya, Josep Pla, a la seva Guia de Catalunya. És així que se'ns ve abans que el diamant fos polit. I d'això tampoc no en fa tant.
And it's still drink, drink, and it's still drink, drink, French wine. But my red hair, no posso demorar, no posso demorar. I fins aquí aquest Rius de Vi d'avui. Els ha acompanyat a l'edició i a la veu Jordi Soldevila amb el patrocini de Rius de Rius, assessoria vitivinícola integral. Ens retrobarem d'aquí 15 dies. Si volen, poden tornar a escoltar aquest programa demà a partir de les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Falset. També el trobaran a la pàgina web a radiofalset.fm. Gràcies per la seva atenció i fins d'aquí 15 dies. Adeu.